Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5 anys després del temporal Glòria encara no s'han revertit tots els danys causats al Delta de l'Ebre. És la queixa de les entitats que integren la taula de consens a la zona. Els experts, a més, alerten de deficiències en les tasques de prevenció per fer front a aquests fenòmens. En Liz Brockman és investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
En molts endrets no hem pogut encara implementar totes aquelles mesures necessàries per restaurar la natura, per treure infraestructura perillosa d'allà on realment s'exposa a perills.
És dilluns 20 de gener de 2025 i tenim més titulars. Esquerra tanca la porta definitivament als pressupostos de la Generalitat, Sònia Kerr.
Els republicans asseguren que no negociaran els comptes catalans i amenacen a fer el mateix a Madrid. El PSC demana seguir negociant i es compromet a complir els acords d'investidura.
Donald Trump serà investit aquesta tarda com a 47è president dels Estats Units.
I ha promès executar de manera immediata promeses com la de deportar immigrants, abaixar impostos o implementar una política econòmica proteccionista. Això pot tenir un impacte directe a l'economia catalana.
Catalunya ja hauria superat el pic de la grip.
És la previsió del Departament de Salut, a falta de conèixer demà les dades definitives. També destaquen que les hospitalitzacions han baixat a la meitat aquest hivern en comparació amb l'any passat.
Fira de Barcelona acull la fira del joc, casinos i apostes més gran del món.
Es tracta del tercer saló més important d'enguany i se celebra al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, amb un impacte previst de prop de 300 milions d'euros. 300.000 milions d'euros, volíem dir, reuneix 55.000 professionals del sector.
En cultura, el Festival d'Arts Lumíniques Llum BSN torna amb horari ampliat i més de 30 instal·lacions al districte de Sant Martí.
Amb propostes del cineasta Isaac i la Cuesta, l'escenògrafa Laura Closca o el fotògraf Joan Fontcoberta, entre algunes de les més destacades.
Pel que fa als esports, Roger Sánchez, bon dia. El València serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei de Futbol.
Bon dia. L'eliminatòria es disputarà al camp valencianista, a Mestalla, a partit únic entre el 4 i el 6 de febrer. Els blaugranes afronten demà el retorn a la Champions, en partit al camp del Benfica.
Gràcies, Roger Sánchez. Fem també un cop d'ull al temps. Volem saber si han de venir pluges. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Els núvols són els protagonistes i, de fet, encara a les immediates hores ho seran a gran part de Catalunya. D'aquests núvols, de tant en tant, s'escapa alguna pluja. Bàsicament estan entrant per les comarques de Ponent, també les de Tarragona, i al llarg de les immediates 2-3 hores algun plugim, alguna gota, alguna pluja molt esporàdica i, francament, escarrancida, arribarà també a la Catalunya central o les comarques de Barcelona. Però, bàsicament, aquests núvols inactius a la seva majoria. Fins i tot ja avançada la tarda, aquests núvols es començaran a trencar, començant pel Pirineu, per les comarques de Girona i, en general, pel nord del país. La temperatura, doncs, si fa no fa com els últims dies, fresqueta, bàsicament, perquè la insolació és poc eficaç. En vista el dimarts, la mateixa situació que avui. Molts núvols, bon barret al cel i alguns plugims, alguna pluja feble, efímera, de passo que t'emboli, que anirà creuant gran part de Catalunya, sobretot per les comarques de Ponent. Demà puja mínimament la temperatura, especialment a les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Han passat 5 anys des que la borrasca Glòria causés un dels pitjors temporals que ha patit Catalunya. L'episodi va provocar estralls arreu, però especialment al Delta de l'Ebre.
En aquest aniversari, les entitats de la Taula del Consens de l'Ebre lamenten la lentitud en les tasques de reparació i reclamen accions contundents a les administracions.
També entitats ecologistes i socials adverteixen que cal avançar en les tasques de prevenció per fer front a fenòmens que cada cop seran més freqüents. Avui n'han parlat a la xarxa. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. La investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Annelies Brockman, ha alertat en declaracions a la xarxa dels riscos més patents que encara no s'han abordat.
En molts endrets no hem pogut encara implementar totes aquelles mesures necessàries per restaurar la natura, per treure infraestructura perillosa d'allà on realment s'exposa a perills, com poden ser indústries perilloses químiques que es troben en primera línia de mar, en plena zona inundable. Doncs aquesta exposició al risc és el primer i el millor que hem de fer enfront a la necessitat de canviar la manera que fem servir el territori.
En aquest sentit, Brockman ha assegurat que el pla de gestió del centre ha presentat propostes per la renaturalització de zones clau per evitar grans inundacions, però que falten els passos necessaris per implementar-los per part de l'administració. La investigadora del CREAF també ha remarcat que el canvi climàtic fa que aquests fenòmens siguin cada vegada més freqüents i més violents.
Un temporal que va posar el focus sobretot en la fragilitat i el risc de desaparició del Delta de l'Ebre. Un dels municipis més afectats va ser l'Ampolla. El seu alcalde denuncia que 5 anys després les administracions encara no han fet els deures. Delta.cat, Diana Mar.
Un dels municipis més castigats pel Glòria va ser l'Ampolla, que va perdre la platja de l'Arenal gairebé en la seua totalitat. A hores d'ara, Francesc Garassa, alcalde del municipi, explica que les administracions no han fet el que caldria per salvaguardar el Delta. L'escoltem.
El Delta està en una situació molt, molt perillosa, ja molt lamentable, i per tant el que sí que s'ha de fer és actuar en més immediatès. Hi ha dos projectes, el projecte del Pla, el Pla de Protecció del Delta del Govern Central i el Pla Estratègic del Delta de la Generalitat, però no estan suficientment avançats.
Ara s'ha defensat l'aplicació del Pla Delta de la taula de consens, que permetria mantenir l'actual morfologia del Delta i inclús guanyar una mica més de terreny al mar. Recordem que el pla proposat per la taula defensa l'aportació d'arenes seguint el model holandès i no renunciar a l'actual delimitació del Delta, ni perdre terreny dintre el mar.
L'Alt Maresme va ser un altre dels punts més castigats pel temporal Glòria. La pluja va desbordar el riu Tordera i va provocar desperfectes en aquella zona. Anem fins allà, Mataró, Ràdio Laura Cera.
El pas del temporal Glòria pel Maresme va ser devastador. El punt àlgid d'aquest còctel meteorològic va arribar el 21 de gener de 2020, un dimarts complicat en termes de mobilitat, amb classes i activitats suspeses, que va estar marcat pel desbordament de la Tordera en diferents punts del seu recorregut, afectant centenars d'hectàrees. El cabal del riu va passar en poc temps de 0 a gairebé 500 metres cúbics per segon, deixant conreus sota l'aigua, càmpings destrossats i infraestructures esfondrades com els ponts que unien Blanes i Malgrat de Mar per tren i carretera. Els danys milionaris d'aquesta sacsejada s'arrossegarien durant mesos. És el cas de la connexió ferroviària que va estar interrompuda fins a finals d'aquell any. 5 anys després, els experts lamenten que no hem après res del pas del Glòria, que s'hauria d'haver aprofitat per repensar les zones més fràgils de la comarca. I és que el temporal demostrava una vegada més que l'aigua no es pot aturar.
Temporals que no s'han deixat de repetir, malgrat que amb molta menys intensitat. Sí, una Tarragona, hi ha hagut unanimitat per fer costat als veïns de la Mora i exigir solucions a les inundacions provocades per la Dana del mes de novembre.
La moció presentada pels mateixos veïns i defensada per Esquerra, Junts i En Comú Podem s'ha aprovat per unanimitat a la sessió ordinària d'aquest matí.
Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Un grup de veïns de la Mora han assistit al ple, entre els quals hi havia afectats directes per la Dana del 4 de novembre passat. La intensa pluja va fer desbordar el torrent i unes 150 llars es van inundar. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, admet que estem parlant d'un problema compartit i que ja estan en converses amb la resta d'administracions per socialitzar també les solucions.
Ni ens oblidem del barri de la Mora de Marit, ni estem fent algun tipus d'abandonament. No, tot el contrari. Tot el contrari. I es veuran solucions al seu barri perquè no hagin de patir de nou el que van patir i que repeteixo. Només ho poden entendre vostès.
Entre d'altres, la moció contempla demanar a l'Estat la declaració de zona catastròfica o la creació d'una comissió tècnica coordinada per l'alcaldia per avaluar, planificar i executar solucions a les inundacions.
Entrem en plana internacional. Aquesta tarda Donald Trump serà investit 47è president dels Estats Units. Serà el seu segon mandat a la Casa Blanca. I Trump ha promès executar de manera immediata promeses com la de deportar immigrants, abaixar impostos o implementar una política econòmica proteccionista. Aquesta última mesura podria tenir un impacte directe en l'economia catalana. Joan Ferrer.
Entre altres mesures, Trump vol tancar la frontera amb Mèxic, deportacions massives d'immigrants o acabar la guerra entre Rússia i Ucraïna en les primeres 24 hores. Però és en matèria econòmica on les seves polítiques ens poden afectar directament, ja que ha promès dur a terme una política proteccionista. En aquest sentit, els exportadors catalans estan alerta, ja que una possible imposició d'aranzels globals del 10% afectaria les més de 3.100 empreses catalanes que exporten als Estats Units, que tenen un volum de negoci d'uns 3.650 milions d'euros. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, UAB apunta quins serien els sectors que més podrien sortir perdent.
La preocupació ara mateix passa pels polígons industrials d'aquí de Catalunya perquè, sobretot, les grans exportacions tenen a veure amb la maquinària, els productes de cosmètica i els productes farmacèutics. Són els que ocupen els primers llocs, ara per ara, d'exportacions de Catalunya als Estats Units.
La presa de possessió de Donald Trump es farà a les 6 de la tarda a l'interior del Capitoli i no a l'exterior, com és habitual, per l'onada de fred que hi ha a Washington.
Estem també pendents de l'alt el foc a la Franja de Gaza. Israel ha alliberat aquesta matinada els 90 presoners palestins pactats en l'acord per aturar les hostilitats. Són 69 dones i 21 homes, entre els quals hi ha 9 menors d'edat.
Israel els ha deixat anar després que ahir Hamas alliberés també 3 primers hostatges israelienes i que estaven retingudes a Gaza des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. En la primera fase de la treva, Israel i Hamas han pactat un alt el foc de 6 setmanes en què hi haurà un intercanvi gradual de 33 hostatges israelians per més de 1.900 presos palestins. Està previst que la propera entrega d'hostatges a Israel es faci dissabte vinent.
Passant 10 minuts de les dues, tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que Esquerra ha anunciat que no negociarà els pressupostos de la Generalitat per enguany, per al 2025, i es desmarca, a més dels de l'Estat. Els republicans prioritzen el finançament singular per davant dels comptes d'enguany. El PSC en treu ferro de tot plegat, insisteix en el diàleg i l'entesa per complir amb els pactes d'investidura, que això sí, recorden que són per 4 anys i no només per aquest 2025. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha donat per tancada la negociació dels pressupostos de la Generalitat perquè ara toca el finançament singular, diu, i per tant també del que faci Pedro Sánchez al respecte. En conseqüència, Alemany no dona per fet el sí d'Esquerra als pressupostos de l'Estat.
Per al 2025 no hi haurà negociació. Aquest tema està tancat. L'acord més important que avui té Esquerra Republicana i que té el país per assolir és el de la sobirania fiscal. Per tant, a l'Estat, sin notícies de GURB. Res, de moment, perquè no hi ha res. No hi ha res a valorar, no hi ha res a debatre, no hi ha res a parlar.
El PSC respon insistint en que compliran els pactes d'investidura i que el finançament singular no es pot aconseguir enguany. La portaveu Lluïsa Moret confia en mantenir, això sí, la bona relació amb els republicans per més endavant.
Estem parlant d'acords que, en principi es plantegen per un mandat, no per un any. Per tant, no estem parlant exclusivament del 2025.
Esquerra ha dit que falten 500 funcionaris per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, clau per desplegar el finançament singular.
Notícies en xarxa.
Us ho destacàvem en titulars. La Fira Gran Via de l'Hospitalet acull des d'avui i fins dimecres l'International Casinos Exhibition, el saló de jocs d'apostes i casinos més gran del món.
Enguany se celebra per primer cop a Catalunya amb més de 600 expositors, 55.000 professionals i un impacte econòmic previst que ronda els 300 milions d'euros.
Mitjans a l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Segons Àlex Prat, director general de Clarion Gaming, l'empresa darrera de la fira, aquest canvi suposa una oportunitat per créixer gràcies a les instal·lacions de classe mundial que hi ha al territori, la infraestructura hotelera o la rendibilitat de la inversió per als clients del congrés. Clients com ara Priscila Toriani, representant de l'empresa Crystal, que té diversos casinos en línia i que ha remarcat la importància de la fira.
És un sector que todos los días tenemos, por ejemplo, nuevos juegos, nuevas tecnologías, entonces es muy importante que tenemos ferias como aquí para tener más acceso a esa información y hablar con los responsables también.
A banda dels casinos, al recinte hi ha una zona dedicada als esports en línia, sector en clar creixement, tant per a la gent que juga com per a la gent que aposta. L'ICE serà el tercer congrés del rànquing de la fira amb més impacte econòmic, només per darrere del Mobile World Congress i de l'ICE, el Saló dels Sistemes Integrats.
El sector del comerç a Catalunya està cremat. És el crit d'alerta que fa la patronal Pimec des de la primera cimera del comerç que s'ha celebrat avui a Vic.
Dificultats que se sumen a la reducció de jornada laboral que planteja el govern central i que qualifiquen de populista.
El nou FM, Guillem Rico.
La falta de relleu generacional és una de les principals preocupacions del sector del comerç a Catalunya. Així ho ha manifestat aquest matí el president de Pimec, Antoni Canyeter, en la primera cimera del comerç a Catalunya que s'ha celebrat a Vic.
És un sector, si em permeteu, que està cremat. I està cremat perquè ens preocupa enormement el fet de que no n'hi ha relleu generacional. I no n'hi ha relleu generacional perquè els fills no volen continuar en tot el que li suposa o tot el que d'alguna forma veuen dels problemes que puguin tindre. Fem una crida a un congrés com és el del comerç perquè realment en els comerços posem les eines que no tinguin tanta burocratització. Dediquen 42 hores al mes a omplir papers.
També veuen complicat com aplicar la reducció de la jornada laboral en establiments amb 2 o 3 treballadors. Segons Pimec Comerç, en la darrera dècada a Catalunya s'han reduït en 10.000 el nombre de comerços d'aquest tipus, el que suposa un 10%.
la xarxa de comunicació local.
Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets uns tequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És un quart de tres. Catalunya ha arribat ja al pic de la grip. És la previsió que fa el Departament de Salut a falta de conèixer demà les dades definitives.
Ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, alhora que ha destacat que les hospitalitzacions han baixat a la meitat aquest hivern en comparació amb l'any passat.
Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La mitjana de casos de grip la setmana passada a Catalunya va ser de 438 per cada 100.000 habitants i, en principi, el nombre màxim hauria passat. Tot i això, les taxes es mantindran elevades els propers dies, com a molt dues setmanes. Ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Les estimacions a l'última setmana encara havien pujat per les diverses fluctuacions, però esperem que ja a partir d'avui, i ho veurem de forma més nítida els propers dies, les taxes d'incidència, la circulació del virus, de la grip, estic parlant, vagi en descens. Quina velocitat no ho sabem. Mantindrem unes taxes encara elevades durant una setmana o dues setmanes.
El secretari de Salut Pública, però, fa una crida a no baixar la guàrdia i recomana vacunar-se i diu que encara s'està a temps.
No deixem de parlar de salut. Girona acull avui i demà el primer congrés de benestar emocional. Sota el lema Trencant tabús vol oferir eines i coneixements per millorar tant en l'àmbit individual com en el col·lectiu.
Una iniciativa que lidera el doctor i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Es compta amb professionals i experts en diferents àmbits que comparteixen coneixements, experiències i recursos per obtenir eines valuoses per cuidar i millorar la salut mental i emocional. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
Tot el tema de la relacionat amb la salut mental i les dades doncs, que cada dia es publiquen ens interpel·la. Llavors el que hem fet és crear aquest primer congrés de benestar emocional específic doncs, a Catalunya, però també a l'àmbit estatal.
La conferència ha estat encetada amb la programació del Congrés Polítiques Públiques pel Benestar Emocional. Per demà hi ha prevista, entre d'altres, una xerrada de xarxes socials i benestar emocional, seguida d'una taula rodona on s'explorarà l'impacte de l'entorn digital de la nostra salut psicològica. Durant el congrés es du a terme una anàlisi de les emocions de la gent a partir de les seves cares, en una prova de la qual se n'extreu un informe per saber quins temes han tocat més a la gent i quins han interessat més. Per d'aquesta manera, en un futur, poder optimitzar els missatges i centrar-se en el que més ha interessat.
La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha aconseguit superar el repte i s'ha clos amb 10.343 donacions.
Des del Banc de Sang i Teixits adverteixen, però, que calen nous donants que agafin el relleu dels qui ja no ho poden ser.
La nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha assolit amb èxit el repte de les 10.000 donacions, arribant fins a 10.343 entre el 9 i el 18 de gener, amb 9.302 persones donants de sang i 1.041 de plasma. Amb campanyes a 104 municipis i 12 centres hospitalaris, aquesta edició ha comptat amb la participació de més de 2.000 persones, incloent voluntaris, entitats i professionals. Tot i l'èxit, el Banc de Sang i Teixits alerta de la necessitat de sumar nous donants per rellevar els que ja no poden donar. Cada any unes 35.000 persones deixen de fer-ho i actualment el 56,3% dels donants té entre 45 i 65 anys. Escoltem a Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
Mai havíem arribat amb una organització i amb una logística que abarqués un nombre tan alt de sessions de donació.
El repte del Banc de Sang i Teixits és rebaixar aquesta mitjana d'edat i aconseguir que donants amb un perfil més jove incorporin la donació com un hàbit de vida habitual.
La Diputació de Barcelona engega un projecte per facilitar l'accés a activitats de lleure de l'estiu i participaran 12 municipis que rebran un acompanyament pioner per fer polítiques socials que permetin garantir els drets educatius en les vacances escolars. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. 4 de cada 10 infants i joves es queden cada estiu sense fer casals, campaments o colònies, una xifra que és especialment alta entre les famílies de baix nivell econòmic. Per tal de revertir aquesta bretxa en el lleure educatiu, la Diputació de Barcelona i l'Aliança Educació 360 engeguen el projecte Municipis per un estiu enriquit. Hi participaran 12 poblacions. En té més detalls Glòria Colom Puigbó, diputada adjunta de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona.
Consisteix en uns recursos, més recursos per aquests municipis, un acompanyament tècnic i una metodologia innovadora que permeti reforçar tot el que ja es fa a l'estiu en aquests municipis i fer-ho d'una manera molt més coordinada i molt més amb sentit i coherent.
El projecte té una durada de 2 anys i aquestes polítiques socials en l'àmbit del lleure s'aplicaran després a d'altres municipis.
És moment per la cultura. El Festival d'Arts Lumíniques Llum BSN torna. Ho fa amb horari ampliat per poder gaudir de més de 30 instal·lacions al districte de Sant Martí.
Del 7 al 9 de febrer, la majoria de les propostes es trobaran a espais exteriors.
Les del cineasta Isaki La Cuesta, l'escenògrafa Laura Clos Closca i el fotògraf Joan Fontcoberta són només algunes de les més destacades. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Localitzacions com l'Auditori, el TNC, el Disseny Hub, la Torre Glòries o la plaça Coderc acolliran propostes de 15 artistes nacionals i internacionals, a les que cal afegir les de 17 escoles de disseny i arquitectura. Per poder gaudir més de les instal·lacions, s'amplia l'horari divendres i dissabte de 7 a 1 de la matinada i diumenge de 7 a 11 de la nit. Una de les propostes més destacades és la del fotògraf i artista digital Joan Fontcoberta, Gènesi IA. Amb el suport de la intel·ligència artificial, projectarà la creació del món, segons la Bíblia, a la façana del Disseny Hub.
Agafar els versicles del Gènesi i utilitzar-los com a prompt. És a dir, quan aquestes descripcions, quan aquests versos, quan aquestes frases les interpreta una intel·ligència artificial, quines imatges surten, no?
Mentrestant, l'escenògrafa Laura Clos, Closca, reflexionarà sobre la vida moderna amb tràfic jam zoom al pati del TNC i el cineasta Isaki La Cuesta fusionarà videoart i música electrònica a l'antiga fàbrica Olivartés amb tènue llum retroactiva.
David, seguim en clau cultural perquè Teoria dels Jocs de l'Igualadí Adrià Paco és l'obra guardonada amb el 10è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. És un text sobre el desig heterosexual masculí.
La novel·la explica la història d'un noi, l'Ernest, des del seu despertar sexual fins a la seva educació sentimental i parla d'una masculinitat que ha canviat i, per tant, s'ha de narrar d'una altra manera. El jurat ha atorgat el premi, dotat amb 10.000 euros, per unanimitat, i ha destacat, entre d'altres coses, la proposta d'Adrià Paco de reflexionar sobre la vulnerabilitat i les contradiccions entre les noves masculinitats i el feminisme.
I el Festival Los 40 Primavera Pop 2025 aterra a Badalona. Ho farà el 12 d'abril. Amb el Pavelló Olímpic com a escenari, el concert estarà presentat pel locutor badaloní Dani Moreno El Gallo i participaran una 20ena d'artistes. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
Seran 3 hores plenes de música amb les actuacions d'una 20ena d'artistes de referència en el panorama musical, alguns d'ells locals. Los 40 Olímpic, un espai idoni per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques. Així ho ha dit el director del grup Prisa a Catalunya, Joan Alegre.
Teníem ganes d'anar en un recinte tancat com Déu mana, on poder fer una producció on els artistes s'haguessin còmodes i vam trucar a Badalona i la veritat és que ens vam entendre en 2 minuts perquè compartim els mateixos objectius, el que volem fer és un gran concert, un gran esdeveniment, i Badalona reuneix les condicions per poder-ho fer bé.
Tots els artistes que hi participaran s'aniran descobrint a mesura que s'apropi la data del concert, prevista el 12 d'abril.
I arriben els esports. De la mà de Roger Sánchez. Bon dia, Roger.
Bon dia. El València serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei, que es disputaran a partit únic a Mestalla entre el 4 i el 6 de febrer. Les altres eliminatòries de quarts són el Leganés-Real Madrid, l'Atlètic de Madrid-Getafe i el Real Societat-Osasuna. Demà torna a jugar el Barça, ara sí a la Champions. Visitarà el camp del Benfica en la penúltima jornada de la fase Lliga. A la llista de convocats no hi ha Dani Olmo, amb una lesió muscular, i torna en Sufati després de quedar fora de les últimes 4 convocatòries. Encara en futbol, a la Lliga F, el Barça continua el líder i el Llevant Badalona i l'Espanyol són en zona mitjana. Les blanquiblaves queien clarament ahir al camp de la Real Societat per 4-1. Sara Monforte és l'entrenadora de l'Espanyol.
Al final puede ser determinante, pero tampoco tenemos que pensar solo en eso, ¿no? Yo creo que al final tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar nosotras y bueno, y seguir adelante. Creo que hemos hecho una primera vuelta espectacular, muy buena, y que eso se tiene que olvidar, y creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva y ya pensar un poco en el Sevilla y apretar más para poder seguir hacia arriba.
En bàsquet, el Barça derrotava el Bilbao al Palau 97-84 i accedeix a la Copa del Rei com a vuitè classificat. Els blaugranes encadenen 5 victòries. El tècnic Joan Peñarroya celebrava la recuperació de l'equip.
Fa 12-13 dies això era un desastre absolut, no? I ha passat 13 dies, hem guanyat 5 partits. Bueno, estem contents perquè jo li dono molt de valor i ho vaig dir l'altre dia, si l'equip no estigués junt, si l'equip no estigués unit amb totes les seves coses, evidentment no hauria tingut aquesta reacció que ha tingut en aquest període.
També aniran a la Copa del Rei la Penya i el Manresa. Cap dels tres equips catalans serà cap de sèrie. El sorteig és demà a Gran Canària, que serà la seu de la Copa. La Lliga Femenina Endesa perdia l'Espart Girona, que ara és tercer classificat. Pel que fa a l'hoquei patins, el Barça continua al capdavant de l'hoquei Lliga Masculina en ple de victòries, després de guanyar ahir el Voltregà 2-3, un partit que es complicava. L'entrenador David Cáceres celebrava el triomf, tot i aquestes complicacions.
Sí, està clar que hem de mirar aquestes coses. Estem molt contents perquè 14 partits seguits a l'hoquei Lliga no és fàcil, però sí que és veritat que avui, anant un 0-3, no hauríem d'haver patit tant com hem patit. Però bueno, com bé dius tu, tenim aquesta setmana per treballar el partit de l'Alcoi, que no l'hem d'oblidar, i després, quan haguem jugat amb l'Alcoi, ja prepararem el del Porto.
I avui dilluns hi ha cita europea per al Miró Ganxets Costa Daurada a la Europe Cup femenina de tenis taula. Les reusenques disputen l'anada dels vuitens de final a Mallorca, a la pista del Son Cladera, a partir de 4:45. La nova ràdio, Laura Navarro.
Després de la còmoda victòria del conjunt reusenc a la Lliga contra el Linares per 4-1, les reusenques confien en mantenir el bon nivell de joc davant el Son Cladera a Mallorca. Jugar fora de casa implica una pressió afegida, encara que pot capgirar el transcurs de l'eliminatòria si s'emporten un resultat favorable. Escoltem el president Joan Carles Virgili.
Estan fent una gran temporada tant a la Lliga com a la Lliga Europa, però bé, intentarem doncs la tornada amb el factor camp a casa d'intentar donar la sorpresa. Tot i amb això, crec que hi anem molt motivats, venim de divendres d'un gran resultat a Linares, un camp difícil.
Partit d'alta volada a la segona màxima competició europea, amb dos projectes candidats al títol.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè avui s'ha fet oficial que Barcelona acollirà l'inici de la Volta a Espanya femenina. Aquest mateix any, la ronda arrencarà el 4 de maig.
Gràcies, Roger Sánchez, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Aquí és on comença tot el...
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si no puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Puedes quedarte ahí, pero ya nada, nada será igual. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más ni hacerse de lo mal. Es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Bailarina del infierno, tu luz con solo respira. Si la llevas a bailar, es una estrella abriendo camino y yo la seguiré. Hey, ¿por qué te pierdes? Piensa antes de hablar, porque lo siente de verdad. Ella es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha bien, o es que no tienes nada que contar. Porque te mira, ella te mira. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra y dice todo sin hablar. Es un estrés.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5 anys després del temporal Glòria, encara no s'han revertit tots els danys causats al Delta de l'Ebre. És la queixa de les entitats que integren la taula de consens a la zona. Els experts alerten també de deficiències en les tasques de prevenció per fer front a aquests fenòmens. En Liz Brockman és investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals.
En molts endrets no hem pogut encara implementar totes aquelles mesures necessàries per restaurar la natura, per treure infraestructura perillosa de allà on realment s'exposa a perills.
És dilluns 20 de gener de 2025 i tenim més titulars. Esquerra tanca la porta definitivament als pressupostos de la Generalitat. Sònia Kerr.
Els republicans asseguren que no negociaran els comptes catalans i amenacen a fer el mateix a Madrid. El PSC demana seguir negociant i es compromet a complir els acords d'investidura.
Donald Trump serà investit aquesta tarda 47è president dels Estats Units.
I ha promès executar de manera immediata promeses com la de deportar immigrants, abaixar impostos o implementar una política econòmica proteccionista. Això pot tenir, per cert, un impacte directe a l'economia catalana.
Catalunya ja hauria superat el pic de la grip.
És la previsió del Departament de Salut, a falta de conèixer demà les dades definitives. També destaquen que les hospitalitzacions han baixat a la meitat aquest hivern en comparació amb l'any passat.
Fira de Barcelona acull la fira de joc, casinos i apostes més gran del món.
Es tracta del tercer saló més important d'enguany i se celebra al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Amb un impacte previst de prop de 300 milions d'euros, reuneix 55.000 professionals del sector.
En cultura, el Festival d'Arts Lumíniques Llum BSN torna amb horari ampliat i més de 30 instal·lacions al districte de Sant Martí.
Amb propostes del cineasta Isaki Lacuesta, l'escenògrafa Laura Clos-Closca o el fotògraf Joan Fontcoberta, entre algunes de les més destacades.
Pel que fa als esports, Roger Sánchez, el València serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei de futbol.
L'eliminatòria es disputarà al camp valencianista a Mestalla a partit únic entre el 4 i el 6 de febrer. Els blaugranes afronten demà el retorn a la Champions en partit al camp del Benfica.
Fem també un cop d'ull al temps, volem saber si han de venir pluges. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, els núvols són els protagonistes i de fet encara a les immediates hores ho seran a gran part de Catalunya. D'aquests núvols de tant en tant s'escapa alguna pluja. Bàsicament estan entrant per les comarques de Ponent, també les de Tarragona, i al llarg de les immediates 2-3 hores algun plugim, alguna gota, alguna pluja molt esporàdica i francament escarrancida arribarà també a la Catalunya central o les comarques de Barcelona. Però bàsicament aquests núvols inactius a la seva majoria. Fins i tot ja avançada la tarda, aquests núvols es començaran a trencar, començant pel Pirineu, per les comarques de Girona i, en general, pel nord del país. La temperatura, doncs, si fa no fa com els últims dies, fresqueta, bàsicament, perquè la insolació és poc eficaç. En vista el dimarts, la mateixa situació que avui. Molts núvols, bon barret al cel i alguns plugims, alguna pluja feble, efímera, de pa sucat amb oli, que anirà creuant gran part de Catalunya, sobretot per les comarques de Ponent. Demà puja mínimament la temperatura, especialment a les comarques de Girona. Ho seguirem a la xarxa.
Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Han passat 5 anys des que la borrasca Glòria causés un dels pitjors temporals que ha patit Catalunya. L'episodi va provocar estralls arreu, però especialment al Delta de l'Ebre.
En aquest aniversari, les entitats de la taula de consens de l'Ebre lamenten la lentitud en les tasques de reparació i reclamen accions contundents a les administracions.
També entitats ecologistes i socials adverteixen que cal avançar les tasques de prevenció per fer front a fenòmens que cada cop seran més freqüents. Avui n'han parlat a la xarxa. Marc Pijuan, bon dia.
Bon dia, Marta. La investigadora del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Annelise Brockman, ha alertat en declaracions a la xarxa dels riscos més patents que encara no s'han abordat.
En molts endrets no hem pogut encara implementar totes aquelles mesures necessàries per restaurar la natura, per treure infraestructura perillosa d'allà on realment s'exposa a perills, com poden ser indústries perilloses químiques que es troben en primera línia de mar, en plena zona inundable. Doncs aquesta exposició al risc és el primer i el millor que hem de fer enfront a la necessitat de canviar la manera que fem servir el territori.
En aquest sentit, Brockman ha assegurat que el pla de gestió del centre ha presentat propostes per la renaturalització de zones clau per evitar grans inundacions, però que falten els passos necessaris per implementar-los per part de l'administració. La investigadora del CREAF també ha remarcat que el canvi climàtic fa que aquests fenòmens siguin cada vegada més freqüents i més violents.
El Glòria va posar el focus sobretot en la fragilitat i el risc de desaparició del Delta de l'Ebre. Un dels municipis més afectats va ser l'Ampolla. El seu alcalde denuncia que 5 anys després les administracions encara no han fet els deures. Delta.cat, Diana Mar.
Un dels municipis més castigats pel Glòria va ser l'Ampolla, que va perdre la platja de l'Arenal gairebé en la seua totalitat. A hores d'ara, Francesc Arassa, alcalde del municipi, explica que les administracions no han fet el que caldria per salvaguardar el Delta. L'escoltem.
El Delta està en una situació molt, molt perillosa, ja molt lamentable, i per tant el que sí que s'ha de fer és actuar en més immediatès. Hi ha dos projectes, el projecte el pla de protecció del Delta del Govern Central i el pla estratègic del Delta de la Generalitat, però no estan suficientment avançats.
Ara s'ha defensat l'aplicació del Pla Delta de la taula de consens, que permetria mantenir l'actual morfologia del Delta i inclús guanyar una mica més de terreny al mar. Recordem que el pla proposat per la taula defensa l'aportació d'arenes seguint el model holandès i no renunciar a l'actual delimitació del Delta, ni perdre terreny dintre el mar.
A Badalona, el fortunatge va provocar danys per valor de 7 milions d'euros. El punt més afectat va ser el Pont del Petroli, un dels emblemes de la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor-Rey.
Els clubs marítims van quedar ofegats per la sorra, però el principal damnificat va ser el Pont del Petroli, que va quedar dividit en dos. De fet, encara ho està. 5 anys després, l'estructura encara no ha estat reparada, tot i haver-hi un projecte de reforma redactat des de fa 2 anys. L'Ajuntament de Badalona va encarregar un informe a la Universitat Politècnica de Catalunya per establir les bases del futur pont amb una estructura reforçada que pogués fer front a temporals com el Glòria. Amb el projecte redactat, les obres s'han de realitzar entre la primavera i la tardor, ja que les condicions marítimes són les més òptimes. Ara per ara, però, manca un document del Ministeri de Transició Ecològica que autoritzi l'obra que, segons afirmava el govern local la setmana passada, confia que arribin les pròximes setmanes. Si l'autorització hi arriba, les obres podrien començar aquesta mateixa primavera i estarien finalitzades a la tardor.
Notícies en xarxa.
Esquerra Republicana no negociarà els pressupostos de la Generalitat per enguany i es desmarca dels de l'Estat. Els republicans prioritzen el finançament singular per davant dels comptes. En aquest sentit, el PSC en treu ferro i insisteix en el diàleg i l'entesa per complir els pactes d'investidura. Això sí... Carvajal, bon dia.
Bon dia. La secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, ha donat per tancada la negociació dels pressupostos de la Generalitat perquè ara toca el finançament singular, diu, i per tant també del que faci Pedro Sánchez al respecte. En conseqüència, Alemany no dona per fet el sí d'Esquerra als pressupostos de l'Estat.
Per al 2025 no hi haurà negociació. Aquest tema està tancat. L'acord més important que avui té Esquerra Republicana i que té el país per assolir és el de la sobirania fiscal. Per tant, a l'Estat, sin notícies de GURB. Res, de moment, perquè no hi ha res. No hi ha res a valorar, no hi ha res a debatre, no hi ha res a parlar.
El PSC respon insistint en que compliran els pactes d'investidura i que el finançament singular no es pot aconseguir enguany. La portaveu Lluïsa Moret confia en mantenir, això sí, la bona relació amb els republicans per més endavant.
Estem parlant d'acords que, en principi es plantegen per un mandat, no per un any. Per tant, no estem parlant exclusivament del 2025.
Esquerra ha dit que falten 500 funcionaris per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, clau per desplegar el finançament singular.
En clau internacional, avui estem molt pendent dels Estats Units. Donald Trump serà investit aquesta tarda, 47è president dels Estats Units. Serà el seu segon mandat a la Casa Blanca i arriba amb 78 anys i amb una promesa, la d'executar de manera immediata polítiques com la deportació d'immigrants, la baixada d'impostos o la implementació de polítiques econòmiques proteccionistes. Aquesta última mesura podria tenir un impacte directe a l'economia catalana, Joan Ferrer.
Entre altres mesures, Trump vol tancar la frontera amb Mèxic d'aportacions massives d'immigrants o acabar la guerra entre Rússia i Ucraïna en les primeres 24 hores. Però és en matèria econòmica on les seves polítiques ens poden afectar directament, ja que ha promès dur a terme una política proteccionista. En aquest sentit, els exportadors catalans estan alerta, ja que una possible imposició d'aranzels globals del 10% afectaria les més de 3.100 empreses catalanes que exporten als Estats Units, que tenen un volum de negoci d'uns 3.650 milions d'euros. Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la UAB, apunta quins serien els sectors que més podrien sortir perdent.
La preocupació ara mateix passa pels polígons industrials d'aquí de Catalunya, perquè sobretot les grans exportacions tenen a veure amb la maquinària, els productes de cosmètica i els productes farmacèutics. Són els que ocupen els primers llocs, ara per ara, d'exportacions de Catalunya als Estats Units.
La presa de possessió de Donald Trump es farà a les 6 de la tarda a l'interior del Capitoli i no a l'exterior, com és habitual, per l'onada de fred que hi ha a Washington.
Israel ha alliberat aquesta matinada els 90 presoners palestins pactats en l'acord per aturar les hostilitats a la franja de Gaza. Són 69 dones i 21 homes, entre els quals hi ha 9 menors d'edat.
Israel els ha deixat anar després que ahir Hamas alliberés també 3 primeres hostatges israelianes que estaven retingudes a Gaza des dels atacs de Hamas el 7 d'octubre. En la primera fase de la treva, Israel i Hamas han pactat un alto el foc de 6 setmanes en què hi haurà un intercanvi gradual de 33 hostatges israelians per més de 1.900 presos palestins. Està previst que la propera entrega d'hostatges a Israel es faci dissabte 20.
Tornem a Catalunya. La Fira Gran Via de l'Hospitalet acull des d'avui fins dimecres l'International Casinos Exhibition. És el saló de jocs d'apostes i casinos més gran del món.
Enguany se celebra per primer cop a Catalunya, amb més de 600 expositors, 55.000 professionals i un impacte econòmic previst que ronda els 300 milions d'euros.
Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
Segons Àlex Prat, director general de Clarion Gaming, l'empresa darrere de la fira, aquest canvi suposa una oportunitat per créixer gràcies a les instal·lacions de classe mundial que hi ha al territori, la infraestructura hotelera o la rendibilitat de la inversió per als clients del congrés. Clients com ara Priscila Toriani, representant de l'empresa Crystal, que té diversos casinos en línia i que ha remarcat la importància de la fira.
És un sector que todos los días tenemos, por ejemplo, nuevos juegos, nuevas tecnologías, entonces es muy importante que tenemos ferias como aquí para tener más acceso a esa información y hablar con los responsables también.
A banda dels casinos, al recinte hi ha una zona dedicada als esports en línia, sector en clar creixement, tant per a la gent que juga com per a la gent que aposta. L'ICE serà el tercer congrés del rànquing de la fira amb més impacte econòmic, només per darrere del Mobile World Congress i de l'ICE, el Saló dels Sistemes Integrats.
El sector del comerç a Catalunya està cremat. És el crit d'alerta que fa la patronal Pimec. Ho ha fet avui des de la primera cimera del comerç que s'ha celebrat a Vic el president de la patronal.
Dificultats que se sumen a la reducció de jornada laboral que planteja el govern central i que qualifiquen en aquest cas de populista.
El 9FM, Guillem Rico.
La falta de relleu generacional és una de les principals preocupacions del sector del comerç a Catalunya. Així ho ha manifestat aquest matí el president de Pimec, Antoni Canyeter, en la primera cimera del comerç a Catalunya que s'ha celebrat a Vic.
És un sector, si em permeteu, que està cremat. I està cremat perquè ens preocupa enormement el fet de que no n'hi ha relleu generacional. I no n'hi ha relleu generacional perquè els fills no volen continuar en tot el que li suposa o tot el que d'alguna forma veuen dels problemes que puguin tindre. Fem una crida a un congrés com és el del comerç perquè realment en els comerços posem les eines que no tinguin tanta burocratització. Dediquen 42 hores al mes a omplir papers.
També veuen complicat com aplicar la reducció de la jornada laboral en establiments amb 2 o 3 treballadors. Segons Pimec Comerç, en la darrera dècada a Catalunya s'han reduït en 10.000 el nombre de comerços d'aquest tipus, el que suposa un 10%.
També la patronal SECOT suposa la reducció de la jornada laboral, considerant que pot comprometre la viabilitat de petites i mitjanes empreses.
També preocupa l'elevat absentisme laboral, que a Catalunya és d'un 7% de mitjana i en alguns sectors arriba al 20%.
Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó.
La SECOT demana a l'Estat que afronti el problema amb prudència i consens per adaptar el mercat laboral al segle XXI. Escoltem Xavier Panés, president de la SECOT.
La solució, creiem, passa per un enfocament integral que impliqui l'administració, les empreses i el sistema sanitari. Des de les empreses necessitem continuar fomentant entorns laborals saludables, on els treballadors se sentin motivats i compromesos. Programes que prioritzin la salut mental, la conciliació, la igualtat i el benestar són fonamentals.
Sobre la reducció de la jornada laboral, la patronal rebutja que la responsabilitat de la qualitat de vida dels treballadors recaigui només en el sector empresarial. No veu malament que els treballadors puguin tenir més temps lliure, però recorda que hi ha altres solucions, com la reforma horària que el govern havia anunciat però que ha estat incapaç de tirar endavant.
Són gairebé 3:45. Catalunya ha arribat al pic de la grip. És la previsió que fa el Departament de Salut, a falta de conèixer demà les dades definitives.
Ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, alhora que ha destacat que les hospitalitzacions, volíem dir, han baixat a la meitat aquest hivern en comparació amb l'any passat.
Maite Polo, bon dia.
Bon dia. La mitjana de casos de grip la setmana passada a Catalunya va ser de 438 per cada 100.000 habitants i, en principi, el nombre màxim hauria passat. Tot i això, les taxes es mantindran elevades els propers dies, com a molt dues setmanes. Ho ha avançat el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Les estimacions a l'última setmana encara havien pujat per les diverses fluctuacions, però esperem que ja a partir d'avui, i ho veurem de forma més nítida els propers dies, les taxes d'incidència, la circulació del virus, de la grip, estic parlant, vagi en descens. Quina velocitat no ho sabem. Mantindrem unes taxes encara elevades durant una setmana o dues setmanes.
El secretari de Salut Pública, però, fa una crida a no baixar la guàrdia i recomana vacunar-se i diu que encara s'està a temps.
No deixem la salut. Girona acull avui i demà el primer congrés de benestar emocional. Sota el lema Trencant tabús, vol oferir eines i coneixements per millorar tant en àmbit individual com col·lectiu.
Una iniciativa que lidera el doctor i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Es compta amb professionals i experts en diferents àmbits que comparteixen coneixements, experiències i recursos per obtenir eines valuoses per cuidar i millorar la salut mental i emocional. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
Tot el tema de la relacionat amb la salut mental i les dades doncs, que cada dia es publiquen ens interpel·la. Llavors el que hem fet és crear aquest primer congrés de benestar emocional específic doncs, a Catalunya, però també a l'àmbit estatal.
La conferència ha estat encetada amb la programació del Congrés Polítiques Públiques pel Benestar Emocional. Per demà hi ha prevista, entre d'altres, una xerrada de xarxes socials i benestar emocional, seguida d'una taula rodona on s'explorarà l'impacte de l'entorn digital de la nostra salut psicològica. Durant el congrés es du a terme una anàlisi de les emocions de la gent a partir de les seves cares, en una prova de la qual se n'extreu un informe per saber quins temes han tocat més a la gent i quins han interessat més. Per d'aquesta manera, en un futur, poder optimitzar els missatges i centrar-se en el que més ha interessat.
Seguim amb més qüestions a la jornada. Avui hem sabut que el vigilant de seguretat del metro de Barcelona, agredit dissabte, ha perdut un ull.
L'home va ser intervingut quirúrgicament, però no es va poder fer res per salvar-li l'ull, segons ha pogut saber BTV. Els fets van passar dissabte a la nit a l'estació de Poblenou, la línia 4, arran d'una baralla a l'interior del vagó protagonitzada per un grup de joves. Tres agents de seguretat del metro van fer baixar els joves a l'estació i un dels nois, de 19 anys, va agredir amb violència un dels vigilants. En concret, li va clavar un cop de puny molt fort amb una mà en què duia un anell.
Encara a Barcelona, nova actuació avui dins les obres d'ampliació de la línia 8 de ferrocarrils. El carrer d'Urgell estarà tallat en dos trams durant prop d'un any per aquestes obres i avui ha arrencat el primer d'aquests talls.
Les obres afecten un dels trams al voltant de l'Hospital Clínic entre Urgell i Rosselló i d'aquí un mes, a partir del 23 de febrer, les obres afectaran l'altre tram, el de l'àmbit de Francesc Macià. Aquestes obres ocuparan tot l'espai del carrer d'Urgell i han obligat l'Ajuntament de Barcelona a habilitar trajectes alternatius per als 50.000 vehicles diaris que habitualment circulen per la zona afectada pels treballs. Fons de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona esperen recuperar la mobilitat en aquest espai de cara al Nadal d'enguany.
Passem per les Terres de l'Ebre. L'entitat municipal descentralitzada de Campredó, al municipi de Tortosa, ha aconseguit, atenció, el 91% de fracció selectiva a través del sistema de recollida de brossa porta a porta.
Una prova pilot que ha fet incrementar la recollida d'orgànica i reduir considerablement la fracció resta.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
En els dos primers mesos d'implementació del sistema de recollida porta a porta al nucli de Campredó s'han superat les previsions. S'ha passat del 29 al 91% de recollida selectiva. La fracció orgànica ha passat dels 990 quilos als prop de 15.400 quilos recollits, mentre que la fracció resta, que és la que més penalitza en el rebut de la taxa d'escombraries, a Campredó ha baixat dels 44.450 quilos que es recollien als 3.000. Damià Grau és el president de l'MD de Campredó.
Després de 9 setmanes, la sorpresa ha superat totes les previsions que inclús nosaltres teníem, no? Que era revertir sobretot el tant per cent de resta que arribava als abocadors de les deixalles i hem revertit en un 90%. Aquesta dada, nosaltres, potser les previsions, nosaltres estàvem entre un 70-75% de recollida selectiva.
També s'han incrementat els percentatges de recollida de vidre, paper i cartró en un 20%. La prova pilot de recollida d'escombraries Porta a Porta al nucli de Campredó es realitzarà durant tot aquest 2025.
I tenim encara més actualitat local. Unes informacions que ens porten avui els nostres companys de Ràdio Ciutat de Valls i Esplugues Televisió.
Valls viurà la 43a Gran Festa de la Calçotada aquest diumenge 26 de gener. La concentració gastronòmica torna a venir carregada d'actes. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, ha fet una estimació de visitants que rebrà la ciutat durant tot el cap de setmana.
Esperem rebre al voltant de les 35.000 persones, que són les que vam rebre l'any passat, i les hem d'acollir amb tota la nostra oferta, tant gastronòmica per la Calçotada com turística.
La Gran Festa de la Calçotada presenta, entre d'altres propostes, els concursos de cultivadors de calçots, de la mota de calçots IGP, el de menjar calçots i el de la salsa de la Calçotada.
Molins de Rei acollirà el proper 31 de gener la 174a edició de la Fira de la Candelera, una fira centenària amb activitats gastronòmiques i culturals per a tots els públics. Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei.
Una fira que, com sempre diem, manté l'essència i manté la tradició, però cada any innova, cada any té algun canvi i cada any doncs, va mirant de millorar tant el recinte firal com tot el que representa l'arribada al recinte firal.
Des de tas de vins fins a la Fira Tapes del Mercat, en l'edició d'enguany destaca la recuperació de la mostra d'animals en petit format.
I arriba el moment de la informació cultural. El Festival d'Arts Lumíniques Llum BSN torna i ho fa amb horari ampliat per poder gaudir de més de 30 instal·lacions al districte de Sant Martí.
Del 7 al 9 de febrer, la majoria de les propostes es trobaran a espais exteriors.
Les del cineasta Isaki Lacuesta, l'escenògrafa Laura Clos-Closca i el fotògraf Joan Fontcoberta són algunes de les més destacades. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Localitzacions com l'Auditori, el TNC, el Disseny Hub, la Torre Glòries o la plaça Coderc acolliran propostes de 15 artistes nacionals i internacionals, a les que cal afegir les de 17 escoles de disseny i arquitectura. Per poder gaudir més de les instal·lacions, s'amplia l'horari divendres i dissabte de 7 a 1 de la matinada i diumenge de 7 a 11 de la nit. Una de les propostes més destacades és la del fotògraf i artista digital Joan Fontcoberta, Gènesi IA. Amb el suport de la intel·ligència artificial, projectarà la creació del món, segons la Bíblia, a la façana del Disseny Hub.
Agafar els versicles del Gènesi i utilitzar-los com a prompt. És a dir, quan aquestes descripcions, quan aquests versos, quan aquestes frases les interpreta una intel·ligència artificial, quines imatges surten, no?
Mentrestant, l'escenògrafa Laura Closca reflexionarà sobre la vida moderna amb Traffic Jam Zoom al pati del TNC i el cineasta Isaki Lacuesta fusionarà videoart i música electrònica a l'antiga fàbrica Oliva Artés amb tènue llum retroactiva.
Encara més novetats en l'àmbit cultural, David, Teoria del joc, de l'igualadí Adrià Paco, és l'obra guardonada amb el 10è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. És un text sobre el desig heterosexual masculí.
La novel·la explica la història d'un noi, l'Ernest, des del seu despertar sexual fins a la seva educació sentimental i parla d'una masculinitat que ha canviat i, per tant, s'ha de narrar d'una altra manera. El jurat ha atorgat el premi, dotat amb 10.000 euros, per unanimitat, i ha destacat, entre d'altres coses, la proposta d'Adrià Paco de reflexionar sobre la vulnerabilitat i les contradiccions entre les noves masculinitats i el feminisme.
I és moment per als esports. Roger.
Bon dia. El València serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa del Rei, que es disputaran a partit únic a Mestalla entre el 4 i el 6 de febrer. Les altres eliminatòries de quarts són el Leganés-Real Madrid, l'Atlètic de Madrid-Getafe i el Real Societat-Osasuna. Demà el Barça torna a la competició. En aquest cas jugarà la Lliga de Campions al camp del Benfica en la penúltima jornada de la fase Lliga de la competició. Per al partit serà baixa Dani Olmo amb una lesió muscular i torna a la llista Ansu Fati després de quedar fora de les últimes 4 convocatòries. A la Lliga el Barça és tercer a 7 punts del Real Madrid, que es col·loca líder, i a 5 de l'Atlètic de Madrid, segon classificat. El Girona és 8è en la lluita per les places europees i l'Espanyol continua en descens, antepenúltim a un punt de les places de permanència. La Lliga F, Barça líder, i a la part mitjana hi ha el Llevant Badalona i l'Espanyol. Pel que fa a les categories masculines del futbol català, a la Primera Federació el Nàstic surt de les places de play-off i el Barça Atlètic compta que és just per sobre de les places de perill després de perdre ahir 0-3 contra la Ponferradina. A la Segona Federació el Sabadell ha presentat aquest migdia el nou tècnic de David Movilla. L'equip tornava a guanyar ahir 1-2 al camp de l'Espanyol B, encara amb el tècnic interí, l'entrenador del filial, Conrad García.
Estic molt content, per mi és un somni guanyar els dos partits, els primers partits amb el primer equip i després doncs tot el que s'ha donat, no? les felicitacions per part dels jugadors, per part del cos tècnic, per part de la graderia, doncs millor impossible.
En aquest grup 3 de la segona federació continua líder el Sant Andreu, un punt per sobre de l'Europa i dos per sobre del Sabadell i de l'Espanyol B a les places de Perill, i a l'Olot i al Badalona Futur. Pel que fa al bàsquet, ahir el Barça guanyava el Bilbao al Palau i assoleix el bitllet per a la Copa del Rei. Hi haurà 3 catalans en aquesta Copa, el Barça, la Penya i el Manresa. Tots 3 no seran caps de sèrie i demà coneixeran els seus rivals als quarts de final de la cita que es disputarà a Gran Canària. Pel que fa a la Lliga Femenina Endesa, perdia l'Espar Girona a la pista del Ferrol, les gironines són ara terceres, i guanyava la Penya 80-72 davant el Celta, un triomf que deixa les verdinegres novenes a un triomf de la cinquena plaça. Anna Cruz, jugadora del Joventut de Badalona, fa càlcul sobre la permanència de l'equip.
L'any passat a Mons encara no ens havíem salvat i bueno, pues esperem, jo crec que amb 12 estaríem bé. I jo crec que és la mentalitat que té l'equip, no? Sabem que els partits que venen ara són molt importants i són els de la nostra lliga. Llavors els hem intentat de treure tots.
En hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça, que continua líder sense cedir cap punt, i el Reus superava l'Igualada 3-2 i es manté tercer a un punt del Liceo, que és segon. Martí Casas és jugador del Reus Deportiu Virgínies.
Volíem donar aquest plus i començar amb aquests dos punts més que ens van faltar a la primera volta, no? Tenim una espina clavada. I crec doncs, que avui doncs, poder no teníem el dia, no estàvem del tot fins, però hem tirat de cor, hem tirat d'energia d'on no hi havia i hem pogut treure aquests 3 punts.
I ahir retornava a la Garriga Edgar Canet, el jove pilot de 19 anys, que s'ha proclamat campió del Dakar en la categoria Rally 2 de motos i 8è a la general de les dues rodes. Canet es mostrava ambiciós i agraït pel seguiment que ha tingut durant les dues setmanes de rally.
Al principi sabia que estàvem parlant molt i que estàvem parlant bé, o sigui que això sempre és benvingut, i sí que els últims 4 dies de carrera no hem tingut res de cobertura, i quan vaig tornar a tindre internet el mòbil se'm va col·lapsar, o sigui que sabia que l'havia fet grossa, però molt content i molt, molt il·lusionat de poder estar aquí amb tota la gent, veure cares que em sonen, o sigui que molt, molt content.
A l'agenda esportiva d'avui hi ha cita europea per al millor ganxets Costa Daurada i Europe Cup femenina de tenis taula, la reusenca juguen a la pista del Son Cladera a Mallorca a partir de 4:45, i aquesta matinada Paula Badosa disputarà els quarts de final de l'Obert d'Austràlia de tenis, és el seu sostre en un gran slam, jugarà davant la número 3 del món, la nord-americana Coco Gauff.
Gràcies, Roger Sánchez, és l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. Uh-huh. And I can give it to you anytime because you're mine. Ouch! Ouch! Ooh! Second part. Yes, you are. You say that you are not all that. Oh, baby. Sex bomb, sex bomb. Huh. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Roura. Esquerra Republicana tanca definitivament la porta als pressupostos de la Generalitat. Els republicans asseguren que no negociaran els comptes catalans i amenacen